sí que vam de parlar amb Francesc Vicenç d'aquesta visita guiada que dissabte es farà dins el marc d'aquest curs d'història de Pollença que ja arriba al seu punt i final. Ja vos anunciaven també que serà una visita guiada doble, perquè després de la parròquia també tots els participants aniran plegats en el cementiri de Pollença, una visita que ha ret de Margalida Cànaves, que és llicenciada en Història de l'Art, que la tenim aquí també a la ràdio. Bona tarda, Margalida, benvinguda.
Hola, bones tardes a tots.
Pensava quan preparava l'entrevista que si bé visites països a l'estranger és habitual anar a visitar cementeris, per exemple el famós cementeri a París, aquí no hi ha massa la cultura de visitar cementiris, tot i que puguin tenir elements arquitectònics, artístics interessants, no?
No, aquí no hi ha massa la costum, vull dir, la gent va a un cementeri com a per necessitat,
sí,
diguem, no?
Per això, quan t'han de complir amb el
per necessitat espiritual o perquè ha d'anar per una desgràcia fresca, és vera, no? Aquí no tenim costum i també, vull dir, hi ha tot un art funerari per veure.
I d'això que no és una activitat turística gaire freqüent, però tu sí que dissabte ens mostraràs que poden s'hi poden trobar, supos que tombes, panteons, mausoleus, hi ha diferents maneres de nomenar-ho, destacats.
Sí.
Destacats, sí. Supos que per d'aquells que s'ho podien permetre, no?
Sí, sí, no sempre va a la par poder econòmic en, diguem, en tenir un panteó molt vistós, no teu per què anar, això també ho veurem, no teu per què anar de la mà, veurem que n'hi ha uns que són molt vistosos i evidentment que el té molt vistosos perquè pot, però després també hi ha el que eren la primera i la segona família més riques, per exemple, de final del segle XIX, principis del XX a Pollença, que no tenen tombes, vull dir, tenen panteó, que és una tomba molt més gran, veurem la diferència entre tomba i panteó, però no les làpides o potser els equipats no tenen-ho perquè ser excessivament vistosos tampoc, vull dir, això també és una cosa que m'han donat compte durant la investigació del tema.
En aquestes conferències prèvies vàrem conèixer, Pere Sales ho va explicar, que degut a una normativa sanitària,
sí,
això va obligar a la construcció d'aquest cementeri.
Sí.
Quina data?
Les obres, és a dir, se decideix construir un nou cementeri a 1877, realment no tenen, diguem, un permís d'obres com aquell que diu i ho surt fins al 78, però en el 77 ja comencen a fer paret, diguem, de mur. És un tema que és urgent, vull dir, és urgent perquè no tenen on enterrar i enterren en males condicions. Aleshores, en el 77-78 oficialment comencen les obres d'un nou cementeri i en el 80 la primera fase ja està acabada. És a dir, tindrem, en el 80 ja tindrem l'entrada, aquest edifici principal que tenim, el tancament d'un mur i una sèrie de tombes del primer banquel.
Allò que veiem ara, per tant, és allò...
Allò s'inicia en 1877.
És
el primer cementeri. Sí, sí, és el mateix.
El mur del primer cementeri.
Sí, és obra d'en Joaquim Pavia, que és l'arquitecte, és un arquitecte neogòtic del que en parlarem, de l'arquitecte de la Diputació d'un moment. És el mateix que va fer l'edifici del Consell Insular, un poc per referències, també va intervenir el que és la Misericòrdia de Palma, ara així per situar-lo un poquet, i aquest serà l'arquitecte del cementeri de Pollença. Aleshores tindrem una part que és més artística, que és el propi edifici que veiem, però que també respon a unes mesures higièniques d'un moment, és a dir, una cosa val l'altra. Que suposo que, no sé si en Pere vos ho va explicar, suposo que sí, no? Aquests condicionaments higiènics que són necessaris per un cementeri i que no han canviat tampoc massa al llarg
obres
dels anys.
Obres sufragades per l'Ajuntament?
Bueno, l'obra sufragades per l'Ajuntament majoritàriament és un cost molt elevat per l'època, demanen subvenció i mai se'ls contesta, és a dir, que no la reben mai. I hi haurà una... L'Ajuntament paga i després tindrà una manera d'aconseguir, diguem, finançament. Per una banda, el que faran ja l'any 79, antes de que veu el cementeri, ja hi podrà decidir qui li toqui, quin bossi de quina tomba li toqui, vendran tombes i panteons per avançat, a més, perquè la gent s'animi a comprar, el que fan és facilitar el pagament en tres plaços i fer un 10% de descompte, d'aquesta manera la gent s'anima més a comprar, i això serveix per penjar obres, s'avancen un top cap aquí i seran grans propietaris que són els primers que se sumen en aquesta iniciativa i després altra gent. I l'altre és que han de fer un préstec, fan un préstec que si mal no recordo el pressupost està en unes 40.000 pessetes inicial i fan un préstec d'11.000 pessetes que serà ara no me surt la persona que dona que avala, serà avalat, serà avalat per la família Costa i per la família Martorell. Tindran, l'Ajuntament necessitarà avals en aquest cas, és dir que és prou fort.
Cementeri cristià, perquè just abans
sí,
de començar...
Sí, catòlic, sí, ara en xerràvem amb el rector, sí.
Catòlic, per més especificar, just sí. Abans quan heu coincidit amb, sí. Amb en Xisco, parlàveu sobre això, sobre el lloc, on es podien haver enterrat...
Els no catòlics.
Els no catòlics.
No, perquè hi ha una normativa que és molt clara, perquè això, tot això funciona, és dir, aquestes mesures higièniques tenen una normativa estatal molt clara, que ha de dir, o catòlics, no se volen mesclar els no catòlics, però s'ha l'obligatorietat de fer un cementeri no catòlic quan se fa el catòlic. Això és una normativa que, és dir, se fa el catòlic, que la majoria de la població, però aquest no catòlic queda com a penjat sempre. Vull dir, el tenim allà, que s'arriba a fer, però, per exemple, sabem que l'any 89 no estava fet, perquè se reivindica per part d'un pastor protestant i se reivindica metodista, concretament, i també en Guillem Cifre de Colònia com a regidor el reivindicarà, tot i que en Guillem Cifre havia estat un que havia comprat tomba dins, no Panteó, però sí tomba. Clar, no sabem molt bé què passa amb aquesta gent que mor durant aquest període del 80, de 1880, que com s'iniciarien els enterraments, fins als anys 20, que saben que hi ha un algo, un cementeri per a aquesta gent. En els anys 50 i 60 sí que ja saben qui és, on és i està situat i molta gent l'ha vist. Però aquests anys no saben molt bé aquesta gent que passa, les persones no catòliques, que eren i que moriren. Vull dir, per exemple, el que comentàvem ara amb en Xisco, el rector, per exemple, en Guillem Cifre de Colònia mor una filla seva no batiada. Aleshores, no saben si se la va enterrar de dins o se la va enterrar de fora. Per normativa tocaria de fora, però no sé si hi va haver excepcions. Això són buits que tenim de moment que no hem pogut trobar documentació que mos ho digui.
Dins del camp de l'art hi veiem la petjada d'aquests moviments artístics sí. Representatius de final del segle IX, principis del segle XX, sí. No sé, neogòtic, neoclàssic...
Sí. És tot molt eclèctic. El que tenim és eclèctic. No, sí, molt eclèctic, però sobretot eclecticisme en quant a aquests neos, i sobretot sí. Un neogòtic. Es sí. Diu, un neogòtic té el propi edifici és neogòtic, també un neogòtic hem de recordar que és un estil que, bueno, és que a l'època hi ha gent que l'anomena gòtic, de fet, no neo, no? És una recuperació del gòtic. El gòtic seria l'estil, aquell estil que l'any passat que serà on d'en Picó en vàrem parlar, no? És l'estil artístic originari de Mallorca per excel·lència, que mos duen els orígens cristians, medievals originari com els orígens cristians, i per tant serà l'art cristià que més representaria l'època cristiana, no? Perquè és un moment en què Jaume I fa fora els musulmans, sí. Vull dir, rememora un poc això. Després, clar, al final d'Udenau, la Renaixença i tot això pot ser recuperar aquesta idea, i un neogòtic a Mallorca triomfa, agrada molt i funciona, és dir, i aquí s'aplicarà neogòtic a el que és del cementeri. Després el que tenim de dins, pues, veurem un poquet de tot, perquè sí que tindrem aquests classicismes, tenim un panteó que veu d'aquest neogòtic, però després té neobarrot també un poc implicat, i després tenim contemporani, perquè també recorden que en Ferragut va intervenir en aquest cementeri. Veurem també, a part de la intervenció d'en Pavia, projectes que se varen fer d'arquitectes importants i no se van arribar a desenvolupar. Vull dir, en parlarem un poquet per damunt, entre ells en Ferragut tenim a mitjan segle XX, no? Que tenim un panteó dos aixoguevies amb aquest cas.
Un cementeri que també ha anat crescent,
sí.
Parlaràs també de fases constructives.
Sí, mirarem de fer un repàs a les fases constructives, d'aquest inici del primer banquial, molt parell ja s'activa el segon banquial per necessitat, en el segon barquial i en el primer se fan segones intervencions fins en els anys 20 d'ocupar zones que no s'havien ocupades en les primeres fases constructives i s'anirà, jo crec que se van estrenguent, vull dir, se va anant ocupant més terreno, no? Del previst de Montoplano als originaris. i després sí que ja se faran, és a dir, ja en els anys 59 en Ferragut, crec que heu presentat a data del 59, més o menys, estem final dels 50, principis dels 60, ara no he dit xuleta. Amb en Ferragut pues, projectarà una ampliació que no s'arriba a portar a terme, però sí que hi ha unes sèries d'intervencions.
I no després sí que... Hi ha qualque cosa.
Sí, però bueno, en quant a ampliació, perquè ell preveu un tercer bancal que
no s'arriba
a fer. No s'arriba a fer, segurament per motius de pressupost, és a dir, molt que actuar dins el cementeri, perquè has de fer desmonte de roca viva, no? S'ha de fer les parades, les muntanyes, i s'han de fer les parades, i són pressupostos elevats aquella època. Després sí que en el 85 en Ramon Rabassa se fa una primera ampliació i després l'altra se farà cap a la amb en Jaume Marc, que se farà la darrera. Que és tota la part aquella del cementeri nou, que ja té una estètica molt més racional, molt més neutra, que tots veiem, no?
Com sí, més austera, sí. O manco artística.
És manco artística, clar, les tombes ja avui en dia no se decoren tant, no se fan aquestes figures, potser ja no s'ha aplicat tant, se pot aplicar, segurament, però ja és un altre, també s'ha jugat potser un poc més a lo paisatgisme, en un nou, perquè si te fixes, quan si passeges per un... però Passillos no té moltes vistes cap a no Puig, està molt més esquelonat, és a dir, en certa manera és potser s'ha jugat més a lo paisatgisme en aquest cas, més assoleat.
Molt bé, i gràcies per aquest avanç de tot allò que explicaràs dissabte en el cementeri, Margalida.
Molt bé.
Gràcies per haver passat per la ràdio.
A vosaltres.